Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia a tothom i molta, molta, molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat político-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'ofert, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de per acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents a Londres.
There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i, per tant, ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, eh? Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Són les 6 i 5 minuts, fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora i ben tornat.
Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
I a Brussel·les?
Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
I amb què dinaran avui a la Xina?
El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla a Lleida i a la Catalunya Central de 35-40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30-35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat de Brera i Afra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
Madrid, Alba Gil.
La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
Encara en actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell. Ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Però la notícia avui estarà a Londres, perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
Anem ara a Londres, Quim Olivares.
No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
I després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels grafs dels bombers de la Generalitat.
Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEMA té 55 persones pels efectes de la calor.
En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
Lleida, Estela Bosoms.
Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècord superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermell, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
Les persones més vulnerables dans le context...
A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
C'est une aussi une façon de protéger en amont.
A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim revetlla de Sant Joan.
Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
Berta Torrades.
Entre els productes que creixen més
hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I així hem arribat a 6:45. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
Jordi Corbalan.
Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remaplegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el Sindicat d'Habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
6:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
Per tant, aquestes negociacions que de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar 2 palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
Malgrat que
allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
Per cert, que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
Més detalls, Sara Canyete.
Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o en restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els vestrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps clubs de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
Es tracta de lladres multireincidents.
Laia Claret.
Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, no. Es dediquen a això.
El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i 2 persones investigades per productes robats en 3 supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió. que adora mi corazón.
Avui, concert d'havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bec, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
La segona.
Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
I la tercera.
I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
En 4 minuts arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita. 4-0.
Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
Amb un empat a una a l'última jornada, van l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
I Marc Márquez, que retalla 40 punts, la diferència amb el líder del Mundial.
La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecchi, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a DAZN.
Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
Paula Blasi guanya la Volta a Catalunya. L'Igualada força cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
Avui parlem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so just not step on my count. You need to calm down.
I per arribar a 6:45, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el Festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al Festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift. Són 6:45. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenazada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
L'autoritat de la república volverà a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
Ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
A l'Àgora també en parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens, a la Noguera, per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
A partir de les 11, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però, de moment, repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamin Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamin que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien associades a ràfegues molt fortes de vent.
I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galvís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galvís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.
Donde quiero sin descansar. A mí nadie me dice cuándo parar. Mi gente sé que no los voy a dejar. Yeah, yeah. Que pase lo que pase, vamos a pelear.
I promise, you know. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, you know. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down.
Millor junts. Aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què, heu parlat aquest matí, Canalies?
Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, son amorica, que quan em mires tot s'hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
Perfectament.
Agafarem aquest consell de l'Àngel.
Absolutament. I on són festes avui?
Doncs mira, avui arrenca la Festa Major de la Vila Olímpica de Barcelona. A dos quarts de 6 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. i a partir de 7:45 del vespre, visita guiada a les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació MAFRE. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabiol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs un altre moment de la gira de Rosalía. A Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia gairebé em caso amb una perla. I de seguida, doncs, totes dues han començat a interactuar.
Casi me caso con una perla. Dani, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquests moments a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morant.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno. El gobierno de España lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
De fet, a les crítiques del govern espanyol, el PSOE i els sindicats s'hi suma també el cos de policia.
Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles. Abelardo de la Espriella.
L'autoritat de la república volverà a hacerse sentir
en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim tenen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
Avui hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
Sí, a la Plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
C'est une aussi une façon de protéger en amont.
La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir al seu territori.
Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
Perpinyà, Laura Bertran.
Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
Era molt fàcil dir país català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, del nostre territori, de la nostra cultura.
I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
Tortosa, Jordi Barranca.
Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
Avui el territori, com a la major part del país, mostrem dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
El projecte que preveia 1.000 habitatges no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Cultura Avui torna a la plataforma 3CAT, la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA...
Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
La Fundació Joan Miró de Barcelona celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
Maria Guixà.
I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
Es veu el museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time
of fear, when creatures of the night... Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
Les repassem amb Marc Garriga.
Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última àpata The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
Ens costa una mica trobar l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat?
A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui, de moment, esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla, a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui, amb previsió de tempestes, també, que afectaran el Pirineu per a Pirineu Pirineu i potser el nord de la Catalunya central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
Hola.
Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
Suposo que ve mare. Hola, mami.
Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
A 10:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenazada.
I a 11:00, Àgora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent? Vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça d'Animació, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
El Cucurella, aquest, hòstia!
Ah, home, Cucurella, sí.
O millor dit! O Figocurella, eh?
Figocurella.
Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
No hi has pensat
Figo,
gaire.
Figo i Cucurella.
No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies, Dani.
Judas! Aquest no se sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tots. Yo sé per lo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro. Que no li deixen sentir a sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
Escolta,
com el trobi l'atraco.
Al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
Cada vez que
és
cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé. Vale?
No t'ho has explicat gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nulitat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, tot plegat salpebrat amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De Bon Començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.